Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sant Cugat ja és municipi cardioprotegit. El consistori ha instal·lat 30 desfibriladors que s'inclouen en la campanya Sant Cugat pensa amb el cor per tal de difondre hàbits de vida saludables i prevenir les cardiopaties. Es calcula que a Sant Cugat moren a Catalunya, moren cada any entre 3.000 i 4.000 persones per mort sobtada, 10 vegades més que en accidents de trànsit. A Sant Cugat s'estima que són al voltant de 40 les víctimes a l'any. Per parlar d'aquest tema ens acompanyen a l'estudi Àlex Guerrero, que és el director general de Cariosa Hygienic Solution.
No, el director general és el
Carlos Renyer. M'heu fet un embolic amb les targetes.
No passa res.
Això és com tenir una baralla de cartes i al final... Doncs, efectivament, gràcies per la correcció. El Carlos Renyer és el director general i l'Àlex Guerrero és director de projectes.
Informació.
Correcte. Ens acompanyen el Carlos i l'Àlex, també ens acompanya l'Antoni Royo, que és el cap de Protecció Civil.
Bon dia.
Molt bon dia. I a l'altra banda del fil telefònic tenim la tinenta alcalde de Benestar i Ciutadania, la Susana Pellicer. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, d'entrada m'agradaria preguntar-li a la Susana aquesta campanya del Sant Cugat pensa amb el cor, si és una campanya que primer ja s'han posat els desfibriladors, però això va més enllà. És una campanya que ja està en marxa?
Sí, està en marxa. Bon dia a tothom. Jo crec que el desfibrilador és el que físicament es veu més, no? Perquè la gent ho veu, perquè és d'uns colors que crida atenció, perquè és un aparell que està en un lloc que abans no hi havia res. Això és el que crida l'atenció. Però paral·lelament, doncs, la campanya d'hàbits de vida saludable i de prevenció, doncs, ja l'hem començat amb els CAPs i, per tant, doncs, crec que, bueno, és sempre hi ha un punt de partida, no? A partir d'un dia, però crec que ja portem mesos treballant en aquest tema.
I exactament què és el que... Quines novetats hi ha dins d'aquesta campanya?
Doncs mira, les novetats és que està molt bé que tinguem desfibriladors, però l'ideal seria no haver-los de fer servir mai, no? Llavors, per no haver-los de fer servir, doncs hi ha unes dietes, no és res al 100%, però si tens una dieta saludable, doncs segurament doncs, tindràs menys oportunitats d'haver de fer servir els aparells. I per tant, doncs, estem parlant amb els metges, estem fent una campanya amb ells, de quan les persones van als caps de Sant Cugat i et diuen que tens alguna malaltia o que estàs subjecte a ser o que aviat ho seràs, no? Perquè tens tots els números, no? Per tenir una malaltia cardiovascular, doncs estem tot un tema de règims, de circuits saludables per la ciutat, que això ho havíem fet una vegada, però ara els hem ampliat. Per tant, és la prevenció que fem a nivell de públic en general, amb aquesta campanya, com també directament els metges del CAP, doncs, que són els que diagnostiquen aquestes malalties.
O sigui, exercici, alimentació, el que es considera
hàbits de vida saludable, no? Que els hauríem de fer tots, però especialment dedicats a les persones que pateixen, no? Que poden patir malalties cardiovasculars.
Exactament, sobre el tema dels desfibriladors. Són 30 els que s'han instal·lat. A mi m'agradaria saber si la quantitat ve marcada per alguna qüestió concreta, no sé, nombre de població o extensió del... No sé qui de la taula, potser em pot contestar la pregunta. Per què han de ser 30 en aquest cas?
Bueno, jo crec que hi havia que començar d'alguna manera i, evidentment, millor 30 que 15... I bueno, suposo que també és un tema de pressupostos. Evidentment, Sant Cugat és una extensió molt gran i m'imagino que en un futur es aniran afegint més aparells. És més, ara parlant amb el cap de Protecció Civil em comentava que, bueno, que ell té la intenció de que tots els vehicles que té la policia i que té Protecció Civil, pues, que estiguin cardioprotegits o que portin un desfibrilador l'any que ve o el més aviat possible. Aleshores, amb totes les amb tots els ajuntaments o entitats públiques o inclús empresa privada, s'intenta començar posar desfibriladors i a partir d'aquí, pues, a mesura que van passant els anys, pues, afegir més desfibriladors. Aquí tenim que tindre en compte que, segons ens diuen els cardiòlegs, tenim 5, 6, 7, 8 minuts per poder reanimar amb èxit una persona que ha sofert una patologia cardíaca desfibrilable. Aleshores, què passa? Que cada minut que succeeix estem perdent un 10-15% de possibilitats de reanimar amb èxit aquella persona. És a dir, és molt millor reanimar-la en el minut 2-3 que no en el minut 7-8 perquè hem perdut moltes possibilitats. Aleshores, clar, quan més desfibriladors tinguem amb tota l'extensió de Sant Cugat, doncs més ràpid podrem reaccionar.
Però no hi ha una normativa.
No, no hi ha una normativa. A dia d'avui no existeix una normativa que et digui quants tens que posar.
Sí que existeix. Si no hi ha normativa, és que aquest no ho sento, eh? Sentiu vosaltres?
Sí, et sentim.
Ah, vale, perdona. De fet, no hi ha normativa ni és obligació, per tant, ens movem una mica amb paràmetres de lògica, no? Ah. Com deia, no sé, el Carles o l'Àlex, que era una mica de... per exemple, a les Planes se n'ha de tenir un, a la Suesta en tenim un, a Valldués n'hi ha un, al centre n'hi ha més perquè hi ha més població, per tant, jo volia dir que també, a part d'aquests, la policia també en porta un, i no sé si el Toni, em sembla que també en porten un altre en la Protecció Civil,
correcte.
Per tant, cobrim també mòbilment, no?, els punts als que potser amb aquests no arribem, i jo crec que...
S'han fet els estudis previs en aquest projecte i s'ha valorat tant el risc, vulnerabilitat de la població i sobretot de hi ha zones del municipi que orogràficament és difícil accedir. Llavors, també s'ha tingut en compte aquestes variables a l'hora d'ubicar els diferents equips en el territori.
O sigui que s'ha fet una distribució, diguem, estratègica,
sí,
pensant...
Sí. Prèviament a ubicar els aparells s'ha buscat en quins jocs es practica esport, a quins llocs hi ha més aglomeració de gent, els cotxes de policia que arriben primer o el de Protecció Civil pues, porten un desfilador. És a dir, ja s'ha buscat la manera d'intentar reaccionar de la manera més ràpida en els llocs on pot haver-hi més dificultat perquè arribi una ambulància a temps.
Sí que hi ha normativa a Catalunya el que fa referència a activitats i tipus d'instal·lació. O sigui, en funció de la instal·lació i el tipus d'activitat, sí que la normativa a Catalunya, que a més Catalunya va ser la comunitat pionera en aquest sentit, en regular quins entorns tenien d'estar cardioprotegits, però sí que és veritat que a l'hora de cardioprotegir l'espai públic, que és el que s'està fent a Sant Cugat, també hi ha instal·lacions a dins d'instal·lacions, clar, el que se té en compte és on hi ha més afluència de gent, tenint en compte que aquesta és una malaltia que normalment apareix fora de l'àmbit hospitalari, a diferència de la majoria de malalties que et donen una sintomologia que et permet que tu vagis a un hospital i allà et tractin, la mort sobtada, no, la mort sobtada en qüestió de segons, el teu cor s'accelera i això el que provoca és que automàticament entris en aturada cardiorrespiratòria. Si tu disposes d'un desfibril·lador a prop i ets capaç de fer-lo servir abans dels primers 5 minuts, doncs tens importants garanties de poder recuperar aquesta persona.
Carme,
digues.
Carme.
Sí.
Vull dir una cosa?
Sí.
Que aquesta campanya hem posat els desfibril·ladors per haver una part molt important, que és la formació. Perquè la idea és que no, o sigui, si la policia està, el professor de policia, però que qualsevol vianant, qualsevol persona, com tu i jo que anem pel, no, per la ciutat i veiem algú que ha tingut un acord o que està malament, puguem actuar. I crec que la part de la formació és important. Nosaltres ens vam fer l'altre dia una petita formació i bàsicament el que servirà és per treure la por, perquè són aparells que estan... vull dir, estan tot tan ben fet, no iran controlat que és impossible, o sigui, si no se li ha de fer, no s'engega, fa la descàrrega justa del segon el pes de les persones, o sigui, perdre la por i després la rapidesa amb què ho has de fer. Per tant, crec que la campanya aquesta de formació, que ja hem començat amb entitats esportives, per exemple, que són els que els tenien més a prop, doncs ara ho ampliarem a la ciutat, i el que serà important, doncs, clarament també perquè la gent s'apunti, no? Perquè en qualsevol moment, doncs, podem fer servir, i encara que és molt, molt fàcil, sí que hi ha algunes coses, doncs, que s'han d'aprendre, no? I bé, crec que, doncs, aquesta formació serà interessant per tothom, també.
Sí, si em permeteu, estic totalment d'acord amb la Susana. No només en tema de rebre la formació, sinó que hem de perdre la por a utilitzar aquest tipus d'eina, perquè en realitat és una eina per poder salvar vides. En el cas que ens trobem en una situació i no tinguem aquesta formació, igualment es pot utilitzar aquest equip. Simplement és obrir-lo i seguir els passos perquè el mateix equip et dona les instruccions que has de seguir. I en el moment que s'estigui utilitzant, ja s'està donant l'avís als equips d'emergència perquè arribem el més ràpidament possible. El que comenta el Carlos abans, els minuts són vitals. Són vitals. Llavors, en aquest sentit, tot pas que un ciutadà o una ciutadana pugui donar endavant en l'utilització d'aquests equips, per nosaltres és molt valuós. Molt valuós. I no hem de tenir por. No hem de tenir por perquè l'aparell és totalment segur, segons ens han comentat els experts, i si no ha de fer una desfibrilació, no la farà. No la farà. En aquest sentit, l'únic que podem fer amb la seva utilització és una tasca bona. Mai farem una tasca, diguem-ne, contrària.
Incidir una mica amb això, el que diu la Susana i el Toni, que realment que la gent sigui conscient de que són aparells 100% segurs i que si la descàrrega no està recomanada, en cap moment faria descàrrega. És més, quan tu fas la trucada d'emergències, et pregunten si tens un desfibrilador, i si tens un desfibrilador, el primer que et diuen és que el facis servir sense por. O sigui, tenim la garantia 100% que funcionarà. El que sempre jo dic...
Perquè són aparells que imposen una mica, no?
Sí,
i més si no ets metge ni res d'això, i ara jo li poso igual, li fa una descàrrega i
sí, l'acabo
de rematar, no és convenient, no?
Sí. No, només fa mal si tu l'agafes i tires algú pel cap, si no, ja t'hi ha 100% que no fa mal.
Per cert, Susana, la formació per a la ciutadania, es faran uns quants tallers, unes quantes sessions, ja estan marcades les dates?
Sí. De moment a la web de l'Ajuntament, a santcugat.cat, hi ha un apartat que es diu Pensa amb el cor, o sigui, tot junt, prop dues anys, i allà ja hi ha les primeres formacions i les primeres instruccions de com fer-ho servir. I llavors, sobre la marxa, doncs, anirem fent públiques les convocatòries de formació, també actualitzant els mapes perquè potser encara hi ha algun per posar o algun per canviar, perquè això fins que no ho hem vist, doncs tampoc a vegades podem fer algun canvi. I bé, doncs ho actualitzarem una mica a partir de la web i anar-ho donant a conèixer.
El Toni Royo, ja s'ha acabat la formació per tot el personal de Protecció Civil,
a veure,
Policia Municipal?
En principi, segons ens consta, aproximadament, si no l'Àlex ho sabrà millor que jo, unes 200 persones de l'Ajuntament ja han estat formades, i el 90% de la Policia Local i de Protecció Civil també estan formats amb el tema de la formació del desfibrilador. El compromís és arribar al 100%, al 100%. Perquè aquest 10% que falta, bueno, són per situacions alienes a nosaltres, però la idea és aquesta. I anar fent periòdicament cursos de reciclatge, perquè tinguem més per la mà.
Què us ha portat aquesta formació que no sabíeu abans? Perquè uns mínims coneixements, una base sí que...
Bueno, la veritat és que des de dintre del nostre àmbit de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil ja fa anys que estem formant, ja estem formats en aquest tipus de formació. El que passa és que fins ara, diguem-ne, que era de caire voluntari. A partir d'ara ja és una formació inclosa dintre de lo que són les nostres assignacions. I cada any, diguem-ne, intentarem fer reciclatge d'aquest tipus de...
Jo només vaig estar l'altre dia, quan es va presentar a la premsa, i un mínim de formació de què era l'aparell, de què estava composat, però ja vaig aprendre, doncs, si és atac de cor o no és atac de cor, com saber si el cor està aturat o no, com fer el massatge cardiorrespiratori. Jo crec que és una formació àmplia, no solament de l'aparell, no? Sinó de com poder reanimar qualsevol persona que et pots trobar, doncs, amb un accident o així. Per tant, crec que, el meu va ser molt curt, però jo crec que aquestes formacions, doncs, aquestes fan molt èmfasi amb la perdre la por i la rapidesa, perdre la por, tothom et venien, pot ser que una vida valgui de tu, depèn de tu que estiguin davant o no, i després la rapidesa, fer-ho el més ràpid possible i trucar al 112, doncs això crec que ens ho van posant al cap, que és el que interessa, no? Que en un moment que t'hi trobis doncs puguis reaccionar positivament i no amb por.
Àlex.
No, dir que la formació no és obligatòria, a excepció d'instal·lacions molt concretes, però en tot cas el que s'ensenya al curs és com identificar amb una persona que està aturada cardiorrespiratòria, això vol dir que estigui inconscient o respiri, com fer una RCP, una ressuscitació cardiopulmonar de qualitat, les compressions i les ventilacions tenen de tenir unes característiques determinades, com fer servir un desfibril de manera correcta, i per últim també s'ensenya doncs, com col·locar una persona en posició lateral de seguretat i bé quan té una obstrucció de via aèria. Aquest és un curs que està reglat i reconegut pel Departament de Salut de la Generalitat com pel Ministeri de Sanitat i té una durada aproximada d'unes 6 hores.
Mm-hmm. Tenim en comunicació també el vicepresident de Sant Cugat Creix, com representant una mica de l'àmbit esportiu de la ciutat. Miquel Martínez, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Feta realitat una reivindicació que ja feia temps que reclamàveu des de les entitats esportives, no?
Pues sí, és una reivindicació històrica de molt de temps i que ha costat molt de fer-se realitat. En fi, ara ho tenim aquí i ens hem de facilitar d'aquesta, que per fi Sant Cugat, en general, i les instal·lacions esportives en particular puguin estar amb aquests aparells i ara cal sentir una mica ara la conversa, cal pues, posar-s'hi a mans de l'obra per perdre la por.
Uh-huh. I el personal dels clubs que haurà de rebre formació a partir d'ara, la que vulgui.
Està clar que els equips no serveixen de res si la gent no coneix mínimament les possibilitats que encara tenen. Aquests equips ara, la veritat és que aparentment tenen un funcionament molt senzill i sí que cal com passar uns segles de formació perquè la gent més que res sàpiga reconèixer la situació en la que cal jo diria, que aplicar l'aparell perquè segons tinc entès l'aparell després ho fa pràcticament tot sol.
Sí.
A mi m'agradaria remarcar que realment és important que la gent es formi perquè és molt positiu per poder reaccionar positivament. Però un exemple real és, per exemple, a Girona, que hi ha 600 aparells posats al carrer i en 2 anys i mig em penso que hi ha hagut 27-28 casos i d'aquests 27-28 casos un percentatge important són gent que no havia fet servir mai el desfilador, que no havia fet el curs i que pues, sabia que a la plaça de l'Ajuntament hi havia un desfilador, va anar corrents, el va agafar i va seguir les instruccions del desfilador. Amb això el que vull dir és que la formació és molt important, però que qualsevol persona del carrer, fins que arriba l'ambulància, fins que arriba algú format, pot ajudar moltíssim amb un desfilador i pot salvar una vida. Aquest és el missatge que jo crec que tenim que donar a tota la ciutadania, que és molt important tindre els desfiladors, però també saber on estan, per poder anar ràpid i per poder reaccionar en aquest període de temps rapidíssim fins que arriba l'ambulància. No ens oblidem que el desfilador el que està fent és mantindre aquella persona en condicions òptimes fins que arriba l'ambulància. L'ambulància té que arribar sempre. Vull dir, no estem dintre de la cadena de supervivència, mai estem traient l'ambulància perquè té que arribar sempre i la tenim que trucar sempre. Però és molt important que la ciutadania sàpiga on estan els desfiladors i que perdin tota la por perquè ells mateixos poden salvar vides.
A més, dins d'aquest protocol d'actuació tenim l'avantatge, com moltes poblacions, però Sant Cugat també, que la policia emporta desfibriladors als vehicles. Llavors, normalment, en una situació real, els primers que arriben, inclús abans que l'ambulància, acostuma a ser Protecció Civil o la policia municipal. Llavors, l'oportunitat que ells disposin d'un desfibrilador i que, a més, estiguin tots formats, doncs estem augmentant molt, molt les possibilitats que aquesta persona sobrevisqui.
M'agradaria remarcar també una cosa, i és que dintre d'aquest servei que estem donant, tota la població del municipi de Sant Cugat, no és solament instal·lar els desfiladors. Nosaltres aquí som una empresa que ens dediquem a donar un servei integral de cardioprotecció.
Explica'ns una mica en què consistirà aquest servei integral.
Aquest servei, que és el que volia l'Ajuntament, contractar un servei integral de cardioprotecció, consisteix, evidentment, en posar els desfiladors, instal·lar-los correctament, formar el personal, però també darrere estem fent un manteniment constant. Estem controlant i estem vigilant junt amb l'Ajuntament dels desfiladors. I qualsevol incidència, doncs, evidentment, la coneixem i la transmitim a la Protecció Civil, a la policia, a l'Ajuntament, i tenim una coordinació important per donar aquest servei de forma constant. Evidentment, doncs, tindre un desfilador també es té que registrar a l'Institut Català de la Salut, es registra, també es tenen que registrar les persones formades, també ho fem. És a dir, té tot un seguit d'aspectes, aquest servei integral, que és important. Si hi ha un cas real, per exemple, d'utilització d'Aldea, doncs anirem corrents a veure què succeeix, traurem la informació d'Aldea, es farà un informe metge i s'enviarà on es tingui que enviar, i després es canviaran els elèctrodes i les bateries. Nosaltres també, dintre d'aquest servei integral de cardioprotecció, doncs, el que fem és canviar quan es tingui que canviar els accessoris o els fungibles. O sigui, aquí darrere hi ha un servei, una col·laboració mútua entre l'Ajuntament i nosaltres, que som l'empresa adjudicatària, per poder donar el servei correcte.
En aquest cas és totalment, estic d'acord amb el Carles, perquè l'Ajuntament no només adquireix els equips i ja està, no? És un servei continuat. Això d'anar amb el temps i anar millorant. Ara mateix, abans d'entrar aquí, estàvem comentant algun tema de comunicació directa per assabentar-nos de forma immediata en el moment que es faci l'ús d'un equip, i això ho estarem treballant perquè tant des de la policia local com des de Protecció Civil i el propi Ajuntament ens assabentem de forma al moment.
Heu d'estar coordinats.
Correcte, correcte.
Aquí està una mica també la clau de per fer un bon servei.
Exacte.
I després hi ha una altra qüestió, i és que hi ha 30 desfibriladors, 25 estan ubicats en llocs concrets, i després hi ha els 5 mòbils que estan repartits entre policia i protecció civil. Però l'accés a aquests desfibriladors ha de ser un accés fàcil, és a dir, no ens podem trobar que hi ha, doncs, una instal·lació a lo millor tancada i no hi podem accedir. Tot això també s'ha pensat.
Són obertes, tot. O sigui, qualsevol ciutadà, qualsevol persona pot anar, obrir una vitrina, agafar el desfilador i fer-lo servir. És a dir, no hi ha cap mena de restricció. I estan al carrer, estan en llocs públics, i qualsevol persona les pot anar a agafar a l'aparell. Aleshores, la mentalitat de tindre un desfilador no és que estigui tancat en un armari o que estigui en una vitrina amb codi d'accés o amb una...
No, seria inoperatiu, això.
Clar, no tindria sentit.
Però això s'ha produït en el...
Aquí no.
No estic parlant de Sant Cugat, però sí que segur que s'han trobat situacions d'aquestes,
sí,
no?
Sí. De... Bueno, la normativa el que diu és que tenen d'estar en un puesto que estigui accessible i visible per tothom, de manera que puguem actuar abans d'aquests 5 minuts, que és el límit que tenim de recuperar aquesta persona amb certes garanties. Llavors, el que no té sentit, com diu el Carles...
El que sí que ens ha pogut passar, Carme, alguna vegada, és que a l'hora d'anar a reposar algun, en algun lloc determinat, potser doncs, sí que es pot fer algun canvi de posar-ho més cap a una paret, cap a una altra, però, de fet, com deien els responsables d'empresa, han d'estar fora per la màxima accessibilitat de tothom. I són impermeables, vull dir que... Tot això està molt pensat, no? Quan anem ara pel carrer i en veiem un... no fan gens de maco, fan lleig. Feia la reflexió, no? Potser no són bonics, són moderns.
Però
no?
Són útils.
Deia, per l'estètica no quedaven bé, no? I crec que hem d'anar una mica més enllà de dir, serveixen per això, per salvar vides, i per tant no poden estar amagats, no poden estar tapats, han d'estar a l'aire lliure i han d'estar a l'abast de tothom, no?
I es veuria la possibilitat d'ampliar aquesta inversió per aconseguir que tots els cotxes de policia, protecció civil, com deia abans el Carlos, però en la conversa que havia mantingut amb el Toni, que al final tots aquests vehicles d'emergència i seguretat puguin disposar d'un dia.
Home, jo crec que abans no en teníem cap i ara ja en tenim, o sigui, ha sigut un primer pas, i jo crec que s'ha d'anar fent aquest seguiment, no? Si veiem que és millor, doncs jo crec que ho podem parlar i ho podem tirar endavant. Això serà la segona fase, no? Per no dir, ara en tenim per tot arreu. O sigui, hi ha una possibilitat també de que per part de les farmàcies necessàriament adquireixin, això ho anirem explicant perquè tampoc no és molt segur. Vull dir que sobre, ara que tenim això, sobre això jo crec que es poden fer moltes variacions, sempre per millorar de cara al ciutadà, per si ho necessitem, no?
Últim minut. Toni.
Sí, voldria fer això. En aquest cas s'hauria de fer una valoració de les necessitats reals i tot això, sobre el tema d'ampliació d'equips. I el que ja voldria acabar recordant dues coses que s'han comentat en aquesta jornada. Sobretot molt important, treure la por, no tenir por d'utilitzar els desfibriladors. Si l'utilitzem amb bones intencions no passa res. L'únic que podem fer és ajudar, d'acord? I sobretot el que diem des dels cossos d'emergència, sempre trucar al 112. Sempre trucar al 112 perquè estiguem avisats i arribar el més ràpidament possible al lloc de l'incident.
Molt bé, doncs agraïm a la Susana Pellicer i a Miquel Martínez, que els tenim a l'altra banda del fil telefònic. Gràcies i molt bon dia per haver participat. I a l'estudi l'Antoni Royo, el Carles Renyer, l'Àlex Guerrero, ens han acompanyat aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.